Des d'Olèrdola, el bressol del Penedès, Canal 20, Ràdio.
Les 10 i 6 minuts.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Al llarg d'aquesta setmana i fins diumenge hi ha portes obertes a la renovada casa de la Festa Major de Vilafranca que va reobrir dissabte passat després d'anys en obres. Avui a l'entrevista us volem mostrar aquesta nova casa de la Festa Major i saber quin rol jugarà patrimonialment i turísticament. I per això hem convidat el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Vilafranca, Ricard Rafecas. Bon dia.
Bon dia.
La casa de la Festa Major ha obert amb una setmana llarga de portes obertes i només aquest cap de setmana ja hi han participat més de 1.000 persones. Hi havia moltes ganes, no?, de descobrir-la.
Sí, exactament, ja ho has definit perfectament perquè el tema és aquest ganes, no? Entre una cosa i l'altra això s'ha anat alentint. Primer, a banda dels problemes de la pandèmia, com a tot arreu, hi havia també un problema amb la UTE que feia la construcció de la nova casa de la Festa Major, es van separar, una empresa continuava, l'altra no, això ho va endarrerir més. Ja s'havia d'haver inaugurat aquesta casa l'anterior legislatura, o sigui, jo quan vaig arribar a l'Ajuntament ja m'ho vaig trobar empantanegat.
La patata digués, calenta.
Exacte. I per tant, era això, no?, que dius, moltes ganes, molta gent tenia moltes ganes de veure-ho, no? Perquè, clar, aquí hem de recordar que la casa de la Festa Major es va inaugurar l'any 87, 1987, i després el 99, el 1999, es va fer la primera remodelació, de manera que del 99, i ara el 2021, s'ha fet la segona, que espero que sigui la definitiva ja, perquè ja s'hi ha invertit molts diners i em sembla que ha quedat molt bé, bueno, i de fet tots els comentaris que he rebut són positius, no?, fins ara, de manera que és això, no?, és la gent ja en tenia moltes ganes i finalment hem pogut obrir perquè els vilafranquins i les vilafranquines puguin anar-la a veure i diguin la seva.
Aquest primer cap de setmana, només el cap de setmana, hi han participat més de 1.000 persones i aquestes portes obertes continuen al llarg de tota aquesta setmana i fins diumenges, amb reserves que es poden fer al web casafm.vilafranca.cat. Aquest cap de setmana també s'hi sumaven un parell de balls del Seguici Festa Majorenc per donar una mica de color i ritme a aquesta reobertura, no?
Sí, bastoners i no me'n recordo quina l'altra ballar.
Panderetes, potser?
Panderetes, potser, sí. I es va fer això perquè, bueno, es va intentar que la gent s'hi trobés còmode, no? S'havia fet cita prèvia pel del tema de Covid i tal, i molta gent s'hi va apuntar exactament entre dissabte a la tarda i diumenge al matí, 1.106 persones. 1.106 que aviat està d'ahir, però jo crec que és molta gent, no? I precisament per això, no? Perquè ja saps que ho fem això, ho cogestionem des del Servei de Cultura amb el Vinceum.
Clar, aquesta és una novetat destacada. Sí. La nova gestió de la Casa de la Festa Major anirà a càrrec de Vinceum?
Sí, bueno, anirà a càrrec de Vinceum, però en cogestió amb Cultura. Perquè no és només la venda d'entrades per internet, taquilla, etc., sinó també és tot, no? És a dir, aquesta nova casa de la Festa Major és una mica interactiva, no? És a dir, no és només anar a veure els caps grossos i el drac i l'àliga i tot això, sinó que és també, es pretén que el visitant se senti protagonista com si fos membre d'un ball i fes una cercavila per la Festa Major. Llavors això, entre altres coses, pot entrar sota el drac. Hi ha un drac allà que simula com veu la Festa Major el portador del drac i moltes altres coses, no?, que fan aquesta, com per exemple una sala per conferències, com per exemple una sala per visita d'escoles, perquè la canalla es puguin asseure i parlar i discutir, el que sigui. És a dir, que hi ha una interactivitat molt potent, que és el que busca que el visitant se la faci seva. I em sembla que és això una miqueta el que agrada, diguéssim, no?, aquesta interactivitat que hi ha. I això, perdona, es fa gràcies a aquesta cogestió, perquè el Vinceum té molta experiència ja amb el Vinceum, amb la gestió d'entrades, d'actes, etc., i ho exporta d'alguna manera a la Casa de la Festa Major. Mira, dilluns, aquest dilluns ho presentàvem, i era, per exemple, el Xavi Forn, el director del Vinceum, parlava de win-win, no? Aquest win-win que ara està de moda, que vol dir win-win, vol dir que hi guanyen les parts, no?
Totes dues.
S'ajunten les parts i guanyen. Però jo dic, això és més que un win-win, perquè a més, també és un... La unió fa la força. Perquè gràcies a la unió de cultura amb Vinceum, hi guanya el Vilafranquí i la Vilafranquina. Perquè se'ls aporta una experiència molt millor, molt superior, amb moltes més activitats i tal, i per tant, qui guanya ja no és només win-win, sinó la unió fa la força, i em sembla que és el que ha passat aquest cop.
Entrem a aquesta nova casa de la Festa Major i l'anem descobrint planta a planta. Ara s'accedeix pel carrer Muralla dels Vallets. Aquest és un canvi substantiu.
Sí. Bé, no, és substantiu. Diguéssim, aquí hi ha hagut dues parts, no? El tema de la construcció, el tema arquitectònic i el tema museogràfic. I per tant, el tema arquitectònic van dir que si s'entrava pel Vall del Castell, per entendre'ns, clar, entraves directament a la plaça. La plaça, que és la sala principal de la casa, on hi ha tots els elements folclòrics, etc. Per tant, ho feia una mica difícil, no? Llavors, en canvi, entrant per la Muralla dels Vallets, hi ha una recepció, que la canalla, quan surten, poden fer una foto amb un ball, posen el cap allà, no sé què, que poden comprar records i souvenirs de la Festa Major, que poden demanar informació, que poden fer moltes coses, i, és clar, allà una recepció com Déu mana, diguéssim, no?
Diríem que és una planta subterrània, no?, perquè fa baixada aquest carrer.
Sí, sí.
Aquí hi havia el magatzem abans.
Sí, sí, sí.
Per tant, l'accés es fa per Muralla dels Vallets, ens trobem aquesta recepció, aquesta benvinguda al visitant, la botiga, que no pot faltar en qualsevol equipament cultural modern, i la primera planta seria a la qual accedíem anteriorment, no?, on hi haurà tot el seguici Festa Majorenc.
Exacte.
I seran pràcticament tots?
Bueno, els elements folclòrics, sí, eh? És a dir... No sé, per exemple, els vestits dels balladors no hi són, estan guardats, no? Però, i els bastons dels bastoners tampoc, diguéssim, no? Però capgrossos, cotonines no hi són totes, però hi són el drac, l'àliga, els gegants, i és tot, no? I tots els elements folclòrics, només faltaria poséssim els balladors ja, que es anessin tornant, no? Però els elements hi són tots. I això fa que sigui enriquidor, per això que et dic, no? Perquè el visitant quan entra és com si fes una cercavila, i pot llegir la informació de cada ball en català i castellà, després hi instal·larem un àudio...
Audioguia.
Una audioguia d'aquestes, que estarà en anglès i francès. També perquè la idea que pretenem és que això tingui un abast no només local ni comarcal, sinó nacional, estatal i mundial, diguéssim. No? Esperem que vinguin molta gent també, tard o d'hora, de tot el món.
Aquesta és la primera planta on trobarem el seguici Festa Majorenc i si pugem hi ha una segona planta i una tercera. Què hi ha en cadascuna d'elles?
Bueno, a la segona planta hi ha l'entrada cap a la plaça.
Hi ha com un balcó, no?, que permet veure
bueno,
aquest seguici.
La primera no, això és la segona.
El segon pis.
Sí. Llavors, el primer, tu entres cap allà i vas veient els balls i al centre hi ha uns plafons en què van sonant la música de cada ball i tal, i per tant t'acompanya durant la visita. I llavors a la segona planta hi ha una sala de conferències, que pot ser del que sigui, perquè s'hi podran fer conferències o xerrades o el que sigui, i llavors allà hi ha la pantalla, baixa la pantalla, i es projecta l'audiovisual diguéssim, de benvinguda a la Festa Major de Vilafranca.
L'audiovisual és nou?
És nou, sí. És nou, és bastant original i
sí.
em sembla que ha agradat bastant, no? I llavors, quan s'acaba l'audiovisual, tu es plega la pantalla i tu pots sortir un balcó, que és com el balcó de l'Ajuntament, i veus la plaça, veus l'evolució dels balls i tot això, no? Per tant, la gent pot sortir al balcó, abans ha pogut visitar-lo o baix, i tal, igual. No?
I té aquesta mirada diferent, no?, aèria.
Exacte, no? Se sent com a regidor, no?
Com el balcó de la Casa de la Vila.
Allà, no? I llavors encara puges a una tercera planta,
sí,
que hi ha unes taules per bàsicament per escoles, perquè també està pensat perquè hi vagin escoles a visitar-ho i allà puguin treballar, puguin fer treballs, puguin debatre sobre temes de Festa Major, puguin preguntar el que vulguin i tal, i per tant això que et deia que és interactiu, que la gent hi podrà fer moltes coses i amb el transcurs del temps penso que encara més, no?
M'han explicat, jo encara no hi he anat, que mentre tu fas la visita hi ha alguna figura, algun element que et surt al pas, que t'interpel·la, no?
Sí, bueno... Aquí hi ha la possibilitat d'aquesta... No sé si t'ho he dit, el drac. Hi ha un...
Et permet
tu et pots posar sota,
viure-ho des de dins del drac?
Dins del drac, sí. Llavors...
Però el drac real, un holograma, bueno, una sensació...
No, no, el drac real està exposat al costat.
Sí.
Al costat n'hi ha una altra, una estructura,
sí,
que tu, el visitant es posa dintre,
sí,
i experimenta el que experimenta el portador del drac, sense el pes, evidentment.
No? Això és d'agrair.
Es veu el que es veu i tu vas veient la festa major des de dintre del drac, no? Bueno, veient la festa major, veient el que pots, diguéssim, no? Però aquestes hi ha altres coses, això que et deia al mig, aquests plafons que et deia, que interactuen en aquest sentit, no? Que doncs, tu vas allà i veus ara el pal del vall dels panderos, o el vall del bastoners, o el que sigui, no? Els vas veient d'un amunt i tu pots tombar per allà tranquil·lament i tal, no?
1 milió d'euros ha costat aquesta renovada casa de la Festa Major. S'ha encarit darrere aquests problemes que hi ha hagut o era la inversió prevista per donar-li aquest nou aire, aquesta nova vida?
No, no, s'ha encarit per aquest problema de la UTE que es va trencar, això que et deia, perquè d'aquest 1 milió d'euros, 600.000 pertanyen a la construcció de la casa i 400.000 al projecte museogràfic. No? Tot el que hi ha al darrere i tot això que també es van amb aquests cartells, amb tots aquests plafons, amb aquest drac, amb el que hi haurà d'audioguia, etc. No? Per tant, al final ha costat això. Però bé, més que el cost, que també és important, evidentment, perquè amb la pandèmia tot això s'ha trasbalsat, però és important que al final s'ha aconseguit, no? Perquè també hi ha hagut problemes de retard amb les obres del Vinceum, encara n'hi ha, no? I el Vinceum s'acabarà l'any que ve, si Déu vol. Però bueno, aquí s'ha estat lluitant contínuament per anar superant els problemes que han anat sorgint i al final, bueno, la Casa de la Festa Major ha costat una miqueta, però ja és una realitat, no? I jo que aprofito la Ràdio Vilafranca per dir que convidar tothom, no? Que faci la cita prèvia i vagi a les jornades de portes obertes o posteriorment o quan li vagi bé, però que ho coneguin i que ens donin la seva opinió, que és el que ens interessa.
Abans el Ricard Rafec es feia al·lusió que ara els textos són en català i en castellà, però que properament s'incorporen audioguies en anglès, en francès. Quin rol vol jugar la Casa de la Festa Major turísticament parlant? Hem parlat fins ara de patrimoni i també pot ser un element revulsiu turísticament.
Sí, això és precisament el que busca, no? Aquí tenim molts elements, a Vilafranca, tenim un barri gòtic petit però molt bonic, més petit que Vic, per exemple, o que altres, o que Olot, no sé, sigui, però és bonic. El barri gòtic, el centre de Vilafranca nostra, és bonic. Però llavors, diguéssim, tenim tres potes, sobretot, que són els castells, d'una banda, la Festa Major de l'altra, i Vinceum, de l'altra, que són aquestes tres potes que pretenem ajuntar per cridar l'atenció de nous visitants. No? Ja en tenim molts, evidentment, de la comarca, de Catalunya, de Barcelona i tal i qual. Però això també ja cada dia s'experimenten més visites d'estrangers, no? Americans, francesos, etc. I això és el que vol potenciar la Casa de la Festa Major. D'alguna manera, com que un dels elements més coneguts de Vilafranca és la més típica, la Festa Major, doncs mira, aquí la podeu descobrir, la podeu conèixer, i si un any voleu venir per la Festa Major, doncs hi sou convidats. No? Per tant, aquestes tres potes, ja et dic, Cal Figuerot, castells. Bueno, Cal Figuerot com a local emblemàtic, no? Però els castells, el Vinceum i la Casa de la Festa Major. Jo crec que això és la quadratura del cercle i de moment amb això de la Casa de Festa Major s'ha aconseguit bastant que, bueno, ja es veu, aquest cap de setmana, 1.106 visitants. No?
Ho han empatat, sí, sí, sí. Per tant, un cop acabin aquestes jornades de portes obertes que se celebren fins diumenge, fins aquest diumenge 14, obrirà regularment? Quina és la intenció?
Sí, sí, la intenció és fer el mateix horari del Vinceum, per exemple, per coordinar agendes perquè ho fan, diguéssim, pràcticament ho porten des del Vinceum, i per tant vol dir que diumenge a la tarda i dilluns estarà tancat. Diumenge el mateix horari del Vinceum. I la resta de dies, doncs, tot el mateix horari, no? I fins i tot fins a l'extrem, que a més, per exemple, l'entrada ara és gratuïta, portes obertes, però quan sigui pagant és de 5 euros pels adults i de 3 pels petits. Bueno, la canalla fins a 12 anys no paguen, que és el mateix que el Vinceum. Tu vas a veure el Vinceum i et costa 5 euros, 3 pels petits, pels joves, i si pels petits no paguen. I llavors, si l'entrada conjunta, Vinceum, Casa de la Festa Major, seran 8 euros. És en lloc de 10, que seria 5 i 5, doncs seran 8. No? Per tant, podràs fer una visita a la Casa de la Festa Major del Vinceum, i clar, com que pretenem també que el Vinceum sigui un reclam per tot el món, el nou Vinceum, doncs per tant ens suposem que això tindrà molta tirada.
L'edifici de la Casa de la Festa Major és l'antic mercat de gallines i menuts, és obra de l'arquitecte Santiago Güell. Amb aquesta remodelació s'ha respectat aquesta estructura modernista.
Sí, s'ha respectat escrupolosament, fins a l'extrem que fins i tot molts llocs que era ciment, era formigó pur i vist, i que no va quedar prou bé, alguns terres havien quedat tacats i no sé què, ens va costar molt arreglar-ho i dissimular-ho i no sé què, però s'ha preservat l'essència, l'esperit del modernisme en aquesta casa i es veu per tot arreu, qualsevol, des de fora, i es veu evidentment quan t'hi acostes, i a cada pis veus elements d'aquest estil arquitectònic.
I crida l'atenció també per aquells visitants que s'hi acostin la lluerna d'aquest edifici. Mirar amunt, no?, quan ets a dalt de tot, a la tercera planta, aquesta lluerna dissenyada per Santiago Güell,
sí,
a inicis del segle XX.
Exacte. L'element segurament més característic i significatiu d'aquest edifici, i es veu perfectament i el tens a tocar, no? De manera que és com tot, eh? Vull dir que ja, bueno, la gent que ho vagi a veure ja ho veuran, no? Però s'ha preservat tot molt bé i s'ha acompanyat d'una construcció moderna que em sembla que casa molt bé.
A banda de parlar de la reobertura d'aquesta Casa de la Festa Major, molt i molt esperada i amb moltes ganes, insistim, teniu temps encara fins diumenge per descobrir-la, també volíem comentar un parell de qüestions amb el regidor de Cultura, i és que justament aquest dilluns ha arrencat un cicle innovador que s'ha batejat com a Patrimonis de Paper i darrere del qual hi ha la Biblioteca Torres i Bages, l'Arxiu Comarcal de l'Alt Penedès i l'Enseum, una altra mostra de sumar sinergies, no?, com amb la Casa de la Festa Major.
Exactament. És un altre element d'aquest de les tres potes que fan la quadratura del cercle, no? O sigui, em sembla que és la primera iniciativa que porta un conjuntament l'Enseum, l'Arxiu Comarcal i la Biblioteca, amb l'objectiu de que la gent conegui el patrimoni vilafranquí, que és molt ric, per cert, a través de la documentació. Perquè la visita també es pot fer i es fa amb diferents visites guiades que es fan a Vilafranca, però molta gent està interessada a saber la història d'aquest tresor patrimonial, no? I això és el que s'han fet, s'han ajuntat i hi haurà 8 xerrades, sembla que són, al final, doncs, que amb diferents temes donaran informació a la gent i possibilitats de conèixer més sobre aquest patrimoni, no? Sobre el paper, que en diem, no? Els papers, perquè és sobre els documents, no? Per tant, sembla una idea molt original i que la gent que hi està interessada ja s'ha demostrat que els agrada molt la idea.
Sí, perquè ara tot va amb reserva,
sí,
i per tant aviat pots veure si desperta interès o no, si s'esgoten,
sí,
aquestes entrades.
Sí, sí.
I l'altra qüestió novedosa en la qual participa l'Ajuntament de Vilafranca a través de la Regidoria de Cultura és un projecte pilot de la Diputació de Barcelona, anomenat Culturament, pensat per a persones amb demències i els seus cuidadors. És una prova pilot a la qual Vilafranca s'hi ha llançat i estan havent-hi activitats justament aquest novembre, oi?
Exacte. Aquí el problema d'això es diu Culturament, ja ho has dit, és de la Diputació de Barcelona i pretén acostar la gent, millorar la vida de molta gent amb alguna discapacitat a través de la cultura. No? El problema d'això és que se'ns va comunicar a finals de juliol i entre la pandèmia, la Festa Major i una cosa i l'altra, bueno, l'agost pràcticament inhàbil, i ens ha enganxat una miqueta apressats amb tot aquest tema. No? Però tot i així hem pogut convocar 6 activitats a Vilafranca en aquesta primera ocasió, perquè això té el desig de continuar en anys següents, no?, amb més activitats i tal. I per tant, ahir precisament, ahir dimarts, hi va haver un taller a Vinceum que, bueno, va anar prou bé i tal, i que és una miqueta la prova pilot de com funcionaria això, no? A partir d'aquesta experiència en aquestes 6 activitats d'aquest any, decidirem què més podem fer de cara a l'any que ve per col·laborar amb aquesta proposta que ens sembla molt interessant i necessària.
Ricard Rafecas, ja sé que és precipitat, que queda moltíssim temps, però com serà la Festa Major del 22? Ja esteu començant a pensar, donant-li toms?
Bueno, com serà? Espero que
primer cal trobar administradors, no?
Sí, ara t'ho anava a dir. Espero que normal. Espero, desitjo, confio i anhelo que sigui ja normal, no? Perquè portem 2 anys, sobretot no aquest, l'any passat, el 20, molt durs pels administradors primers, perquè pobrets han patit el que no està escrit i la cosa s'ha fet el que s'ha pogut, no? Jo que he treballat molt. Però, per tant, espero que sigui ja del tot normal d'aquí allà i puguin fer castells perfectament i es puguin fer tota la festa major en tots sentits. Per tant, si no passa res, escolta, no sé, ara, per exemple, a Silvia ens trobem amb el Carnaval. Amb el Carnaval també estem discutint, que és molt abans que la festa major, encara si es fa o no es fa. D'alguna manera ens hem ajuntat tots els pobles, els municipis del Penedès que tenen
Rua.
Carnaval, rues o tot això, i amb alguns del Baix Penedès al final no ho vam lligar amb el Baix Penedès, però bueno, estem discutint què fem i la idea era fer-ho tot, però ara ja comença a haver valls que no ho tenen clar i rues i
algun
això.
Algun grup ha dit que no.
I s'ha de mirar què farem al final, no? Per tant...
Però als municipis i als ajuntaments hi havia ganes, no? La intenció
sí,
era recuperar aquesta normalitat.
Sí, sí, fer-ho tot normalitat, no? Bueno, veurem què passarà aquí, per tant... Si fos endeví, oi? El futuròleg, doncs diríem, passarà això, però no ho soc. De manera que el desig és que la festa major d'any que ve ja torni a la normalitat per tot Vilafranca i comarca.
I com va la tria d'administradors? Ja us hi heu posat?
Bueno, això està en mans de l'alcalde, ara ja. Les propostes ja estan fetes, els diferents grups i tal, i tothom ha fet les seves propostes, i ara s'ha de confegir un quintet, amb paritat home-dona, amb barris de Vilafranca diferents, amb proposta dels grups municipals diferents, tal i qual, i ara això ja és cosa d'alcaldia. Per tant, és que tampoc en sé res, vull dir que si no, tampoc t'ho diria, vull dir...
Exacte. Jo pregunto, però ja sé que és top secret. Però vaja, que ja hi ha noms sobre la taula sí, i s'està treballant.
Sí, sí, sí.
Ricard Rafeca, regidor de Cultura, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquesta estona i ens retrobem aviat en aquesta sintonia.
Quan vulguis, gràcies a tu.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Cura la ferida, eres purpurina com estel sobre la nit, eres el blau del cel pel matí. Quan el meu plor banya tot el present, tens la paraula precisa per a cada moment, la brisa fresca que en renova com la mar, l'ale que m'enlaira quan no puc volar. Ens menjarem el món, farem una festa, que espantes la por, calmes la tempesta. Ens menjarem el món, farem una festa major, la fem entre tu i jo. I que diguen el que vulguen dir, que tu baixes la lluna per mi. Quan la vida va coster amunt, creus en mi, em fas arribar lluny. Eres el meu solet, la llum que entra per la finestra. Eres la meua llar, sempre fas vibrar. No vull dormir a casa, vull amb tu improvisar. Vull contar-te la vida a la barra d'un bar. Tu eres la que em canta i el meu mal espanta. Eres la que em canta fins a la fi del món amb tu. Ens menjarem el món, farem una festa, que espantes la por, calmes la tempesta. Ens menjarem el món, farem una festa major, la fem entre tu i jo.
Hem estat parlant d'aquesta nova casa de la Festa Major i quina millor manera d'acabar que amb aquesta cançó dedicada a la Festa Major de les Pupil·les. Així arribem a 11:15 del matí. Notícies de l'Alt i el Baix Penedès i seguim amb la nostra gent gran tot fent tertúlia.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim aquest repàs a la informació d'àmbit comarcal en el Penedès en xarxa per explicar-vos, entre altres temes, que ja han començat les obres de nova urbanització al carrer del Comerç. Aquest mes de novembre han començat els treballs d'urbanització al carrer, un projecte que s'inclou dins del Pla d'Intervenció Integral del Centre i del Carrer del Comerç a Vilafranca del Penedès, amb un pressupost d'adjudicació d'€1.750.000 i una durada prevista de 10 mesos. L'àmbit d'actuació abasta tot el vial del carrer Comerç, des de l'Avinguda de Barcelona fins a l'Avinguda de Vilanova. Inclou una part de la llosa que cobreix les vies del tren. Les actuacions previstes suposen una continuació d'intervencions realitzades en fases anteriors a l'urbanització de la llosa, com les del passeig del Rafael Soler, la plaça de la Creu de Santa Digna i el carrer Papiol, i donen sentit unitari a tot el projecte d'urbanització. Preveu reurbanitzar de forma integral un total de 8.122 metres quadrats. També s'ampliarà l'enjardinarà la vialitat destinada a vianants i bicicletes, pacificant el trànsit rodat i creant dos petits espais públics enjardinats en els dos extrems del carrer del Comerç. La cap dels serveis urbanístics de l'Ajuntament de Vilafranca, Marta Martínez, explica que el projecte preveu incentivar la mobilitat sostenible en detriment del vehicle privat. I dir-vos d'altra banda que la Diputació de Barcelona farà un estudi de millora del pont de Can Mas de la Riera a Sant Sadurní d'Anoia. Es tracta d'una obra construïda sobre la Riera de l'Avernó als anys 80 per una subcontracta de Renfe per accedir a les vies de ferrocarril i fer treballs d'estabilització. Però ara ha esdevingut també l'accés principal a la masia del segle XVIII, adquirida per l'Ajuntament l'any 1981, amb l'objecte de crear-hi un equipament municipal on desenvolupar activitats culturals i concerts. El treball realitzat té per objecte fer un estudi del pont, avaluar la capacitat hidràulica i estudiar les alternatives possibles per millorar-ne la funcionalitat. Així, s'han estudiat tres alternatives amb un cost d'actuacions que s'ha valorat en poc més de 100.000 euros. Una primera alternativa consisteix en canviar el taulell per un altre amb un cantell menor. La segona es basa en aprofitar la ubicació dels estreps del pont i aixecar la rasant. I, finalment, una tercera proposta, que seria una ubicació nova que permeti el drenatge. I d'altra banda us comentem també que Cunit vol recollir el testimoni dels ciutadans per un documental sobre la pandèmia. Cunit, vivències d'una pandèmia, s'emmarca en el projecte Garantia Juvenil. L'Ajuntament de Cunit està buscant, doncs, testimonis sobre com s'ha viscut la pandèmia al municipi. Es volen recollir per elaborar un documental audiovisual que s'emmarqui en el projecte Garantia Juvenil. Dos joves estan desenvolupant aquesta iniciativa que porta per títol Cunit, vivències d'una pandèmia. El projecte consistirà, d'una banda, en la creació d'un documental audiovisual i de l'altra en una sèrie radiofònica. Tots dos vessants volen comptar amb la participació de veïns que expliquin com van viure la situació des del 14 de març de 2020 i en total es busquen fins a 11 perfils diferents per seleccionar. Tots aquells que estiguin interessats a col·laborar en el projecte poden enviar un correu electrònic a l'adreça documental@cunit.cat. Des del març del 2020, Cunit ha detectat un total de 1.230 casos de coronavirus, amb una taxa de 996 casos per cada 100.000 habitants. Actualment presenta xifres molt baixes de transmissió, com tot el Baix Penedès. I us expliquem d'altra banda també que des d'avui i fins a diumenge és Festa Major Petita a Sant Martí Sarroca. Aquest dimecres a les 3 de la tarda hi haurà el repic de campanes i el dijous, demà, a les 12, a l'església de Santa Maria de Sant Martí Sarroca hi haurà missa i a les 5 de la tarda a la plaça Catalunya s'ha previst una xocolatada amb jocs infantils, inflables i bitlles catalanes. El divendres a 8:15 del vespre es podrà assistir a la presentació de la novel·la Ànima Morta de l'autor martinenc Lluís Sanahuja a la sala Ponent del Castell de Sant Martí. I a continuació, a la sala Gòtica es podrà fer una degustació de vins i caves de Sant Martí Sarroca amb l'acompanyament del grup musical Trifàsic. La primera de les activitats del dissabte serà a les 10 del matí amb un esmorzar popular. A les 8 del vespre, pels carrers del poble, hi haurà timbalada amb els Diables Aristois. I a les 9 de la nit, correfoc. El diumenge, a 6:45 de la tarda, s'ha previst a la Societat del Centre una de les actuacions de la 31a Roda de Teatre Amateur de l'Alt Penedès, amb l'obra Nadal a Calscopielo, a càrrec del grup de teatre amateur La Torre de les Gunyoles.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts tocats de 11:45.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Com cada dimecres, a aquesta hora és moment de donar veu a la nostra gent gran. Justament ahir, a la roda política, parlàvem sobre l'impost de plusvàlua, sobre aquestes dues noves maneres de calcular-lo i com afectarà els ajuntaments. També abordàvem les ordenances fiscals, taxes i impostos que pagarem l'any vinent, que la majoria d'ajuntaments ja han anat aprovant aquestes últimes setmanes. Així que avui traslladem tot això a la nostra gent gran, però també volem aprofitar per posar sobre la taula un altre dels impostos controvertits, l'impost de successions. Arrenquem tertúlia tornant als estudis de la capital del Cava. Eli Jiménez, qui t'acompanya ara?
Doncs la que ens acompanya avui és la Júlia Brics. Júlia, molt bon dia, com estàs?
Hola, molt bon dia. Bé. Fet un riu amb tot això dels impostos, però bueno, fet una mica de reciclatge i ja està, perquè mira que ens arribem a pagar, eh?
Avui, però tema farragós, eh?
Sí.
Els números sempre són complicats.
Sí. I és clar, tot això que va sortir de la sentència del Tribunal Constitucional que declarava il·legal la manera que es feia o els aspectes d'això de la plusvalua, doncs és clar, els ajuntaments es van esverar perquè és l'entrada de diners que tenen ells per gestionar totes les coses. I bueno, ja em sembla que es diu la ministra Montero, ja es va afanyar a poder-ho arreglar i ara es veu que hi ha dues maneres de poder-ho gestionar. Llavors és qüestió de nosaltres estar atents per veure que no ens la clavin pel massa grossa.
Sí. Déu-n'hi-do, Júlia, que informada que estàs, eh?
Fem Home, una segueixo les pausa. Notícies, eh?
Sí, sí, molt
segueixo
bé, molt
les
bé.
Notícies, si no, estàs una mica aïllat del món.
Fantàstic, aquesta informació sí. Anirà bé avui sí. Sobre la taula. Mira, anem a buscar sí. Les dues veus més, les habituals de Domenys Ràdio, i primer saludem la Laia Batlle, bon dia.
Hola, molt bon dia a totes. Doncs sí, Sílvia, les dues incombustibles que tenim aquí a Domenys Ràdio, la Conxita Vidal i l'Eulàlia Urgell. Molt bon dia, senyores.
Hola, bon dia.
Com
bon
esteu?
Dia. Molt bé.
Bé.
No tan informades com la Júlia, eh? Perquè ella ha fet els deures, però esclar, jo me n'he enterat ara que parlàvem d'això.
Sí, però mira, abans de començar la tertúlia hem estat mig comentant i ja heu dit coses, eh? Quan us he explicat sí. Que parlàveu d'impostos.
Sí, només ha sigut una mica, però ha sigut tan grosses que valen per un pregó.
Doncs expliqueu-me, què en penseu vosaltres de tots aquests impostos que hem d'anar pagant i sobretot també comentaris sobre l'impost de successions que heu apuntat la Sílvia.
Bueno, un robo a mano armada, a la descarada. Vull dir que em sembla que amb això ja ho he dit tot.
No sé, jo vull dir, ara com ara, no, fa temps que no, però doncs a casa vam fer una permuta, no sé si té res a veure amb això, i per demostrar que la meva casa era meva, vaig haver de fer mans i mànigues i no vegis el que vaig haver de pagar. Ja s'ho explicaré més endavant, si voleu.
Sí, sí.
Vull dir, no sé, jo, si voleu ho explico ara, a mi m'és igual, però vull dir, em refereixo que no sé si té res a veure amb això de les plusvàlues, ni me recordo exactament com va pagar ni què, però resulta doncs, bueno, que jo tenia una casa i un palet em va oferir per fer una permuta en un pis, tal, però vaig haver de demostrar que aquella casa era meva. Llavors aquella casa resulta que era del pare del meu avi, però durant la guerra es veu que es van cremar els registres a Vendrell, tenint el registre de Vendrell, que era d'allà on te guardaven els papers, no? Total, que per demostrar que aquella casa era meva, doncs vam haver d'anar, bueno, vam fer el que es van dir els que ho portaven, no? El notari, i qui va ser, que havia d'anar, els veïns van haver de firmar com conforme aquella casa sempre havia estat nostra. I a partir d'aquí, doncs, ho vés pagant. Vam pagar, fins que bueno, vam demostrar que doncs, era nostra, llavors vam fer les escriptures al meu nom, llavors representa que jo la vaig poder vendre amb el paleta, en fi, una sèrie de tràmits que també em van costar un ull de la cara i part de l'altra.
Ja doncs, Eulàlia, aprofito per fer aquí un punt i seguit i anem a saludar el darrer tertulià, anem a buscar aquesta última veu a Canal 20 Ràdio, a Olèrdola. Primer, Armand, bon dia.
Bon dia. Doncs ens toca a nosaltres, Josep, bon dia.
Sí, bon dia.
Bueno, com ho veus tu, tot això, impostos, plusvàlua...
És. Jo no hi entenc un brot. Jo, a la Júlia, per mi, ja podria fer tota la tertúlia. Perquè...
Oh! Jo... Pobre de mi!
Sí. Oh, perquè has vingut informada, home. Sí.
Però... Bueno, perquè, mira, és una cosa que fa poc que m'ha tocat de prop, molt a por, a prop, d'un tiet. I com que no era una herència, ara parlant de tot això, també paguem molts diners quan heredem una cosa.
Oh, i tant.
I jo vaig heredar una casa, però a quatre persones. I va haver un de follons. Jo, com a tonta, vaig dir de gestionar-ho tot. Eh? I llavors, doncs, esclar, saps la picossada que s'ha de pagar. I dius, com és això si aquesta casa tota la vida ja ha pagat impostos? Molt i bé. Que ara encara et saxin una altra vegada. Bueno, és que no són aigües clares, totes aquestes. Sobretot les coses d'herència, eh?
Ja, sí. Per això dic que...
Perquè una cosa és, per exemple, els impostos que fan el de l'impost de circulació o la brossa o gestions del poble, que cada poble té el seu, no? Però això de les herències, aquella persona abans ja ho ha pagat tot. Ja. Vull dir, anem pagant totes aquestes coses.
En teoria sí, però bueno, però llavors per fer els canvis de nom...
Bueno, que fessin canviar el nom, però que no... no jo, però com que no
era... Vull dir,
com que era no era una herència directa, sinó que era un tio polític, doncs hi va haver... I uns eren més directes que els altres, i bueno, hi va haver una gestió i una remenada que no van quedar renyits els que ens la venien.
A sobre això.
Però, no, quasi, quasi.
A sobre això.
Encara es tenen de perseguir amb un gabinet, tu.
No, escolteu, sí.
És veritat, és veritat.
És horrorós, això, sabeu?
Sí. Això tant... també va passar amb una meva tieta, que també li van donar una casa, una casa que era de la meva àvia, no? Llavors li va tocar amb una tieta meva. Llavors aquesta tieta la volia vendre, però per poder-la vendre van haver de firmar tots els hereus, o diguem, descendents,
sí.
Que no sé si... De la iaia, doncs, no? I germanes que encara tenia la iaia. Vull dir, van haver de firmar com conforme aquella casa, doncs, era de la tieta només, que nosaltres renunciàvem a l'herència perquè es tocava una part.
Sí, sí,
se'n
sí,
tocava
sí.
Una part. Però perquè fos tota per ella, doncs, tots vam renunciar, vam haver de fer un papaleu terrible per poder renunciar a aquesta herència que per llei es tocava. Sí, perquè, sí. Vull dir, això és com les legítimes i tot això, vull dir...
Sí, sí.
A casa, quan va morir el pare molt jove, vull dir, llavors, bueno, clar, l'hereu era ma germà, però jo tenia la legítima, no?, també. Que passa que també vaig renunciar, perquè, doncs, vaig considerar que no em tocava, perquè jo ja era fora de casa i tal. Però em refereixo que, vull dir, hi ha una sèrie de lleis tan semblen com absurdes, perquè, vull dir, carai, aquesta casa no és meva, jo te la dono i ja està, fas el notari, fas un paper,
i
dius
està.
Que jo et dono aquesta casa i ara serà teva, i ja està, pagues els gastos del notari, però no, però aquí hi ha una colla de gastos que et surten per no saps on, que penses, no entenc per què has de pagar tot això, si aquesta casa és meva. Vull dir, o era de la mare i ara vol que sigui meva, no sé, saps què vull
que
dir?
Que no surt de la família.
Sí, sí. Vull dir que una mena de cosa estranya, no, és veritat.
Sí, sí. I després... La primera cosa que has de fer és anar a pagar a la liquidadora. Recoll ja el liquiden ja.
Sí,
allà ja és la primera, el primer cop baix.
De fer números. Sí, sí, no. Sí. Llavors, després aquí hi ha una altra cosa, per exemple... Quan es va morir els sogres, l'últim d'allò era que el que tenien era dels dos germans, no? O sigui, ara tot ho tenim compartit. Això també és un gran equivocació per part de tot plegat. Jo si mai tinc res per deixar, que tindré poques coses, perquè ja em pots comptar que m'ho poliré tot. Però vull dir, em refereixo que s'ha de ser... O sigui, per anar bé, hauries de dir els que ho deixem... Això per aquest, això per aquell, i això per l'altre.
Sí,
jo tinc tres filles, doncs ja dir això per un, això per l'un, que deixeu a repartir, o sigui, deixeu amb els fills, és una completa equivocació per mi, perquè no se'n gaudeix ni l'un ni l'altre, i sempre has d'anar a remor de dir què vols fer, que no, ho han de fer, vull dir, és jo m'hi trobo, que passa que, bueno, vull dir... Per renyir no, però doncs a vegades hi ha tibentors de coses.
Sabeu què? El millor és no tindre res. Llavors, sí, d'aquesta manera...
Sí, ara m'ho has tret de la boca.
Sí.
Però... Ara m'ho has tret de la boca. Si no,
però no tenim res, també has de pagar, eh? També has de pagar tots els impostos.
Els impostos de la casa, del pis...
Home,
de... Però el millor és no tindre res de res i no tindre aquests maldecaps.
Per no deixar-ho.
Clar, home, és que...
Que passa, mira...
Jo, com que només en tinc una, no tinc problemes.
És que hi ha molt xupòptero,
ja,
eh?
Per ella tot hi està.
Jo també. No.
Hi ha moltes, moltes coses, moltes, aquest de la plusvàlua, l'altre, el de més enllà, que tots cobren, els abogats, els altres intermediaris...
Els notaris també.
Bueno, els notaris, allò ja és Sierra Morena, Sierra Morena.
Sí.
Però això de les plusvàlues, jo tinc entès, que ho cobrava l'Ajuntament.
Sí, sí.
Molt bé, doncs ara no ho cobraran, en teoria?
Sí. Ho tornen a cobrar, per això la ministra aquesta, des de Madrid, quan el Tribunal Constitucional va dir que era una cosa il·legal, de seguida es van esverar perquè, és clar, tots els ajuntaments van reclamar, i ara nosaltres de què viurem? Perquè em sembla recordar, ara no sé si ho diré malament, però em sembla recordar que van dir que a Espanya es recaudaven 2.500 milions els ajuntaments,
De plusvàlues.
Jo ara no sé si ho dic bé, perquè era... Jo no tinc dades aquí davant, però
molts
calés,
molts diners.
Que és molt, no cal...
Són molts diners, és clar, si l'Ajuntament no té aquests diners, no pot gestionar les accions que fa el poble, ni l'enllumenat, ni pagar... una sèrie de coses.
Però es cobren molts impostos, no tindria per què ser... uns imports tan alts, perquè cobren molts impostos.
Però hi ha molts treballadors a l'Ajuntament, no us hi heu fixat?
Tindríem de començar a treure'n algun, que també potser hi ha molt bagarro, els ajuntaments. Sí, aquests que entren i al cap de 4 dies, ai, em fa mal un dit, i llavors ja baixa per 4 mesos. Esclar, això, aquí, si anéssim ajuntament per ajuntament... ens quedaríem esbarats de la gent que hi ha de baixa. Gens que dius, bueno, i per què estàs de baixa? Perquè em fa mal el dit del peu. O una altra cosa, perquè estic traumatitzat. És que, vull dir, a veure, jo això vull dir, és que és veritat, és terrible als ajuntaments, per lo que sento i per lo que m'han dit, de que hi ha gent que entren i el que busquen és la baixa. És que així no podem funcionar,
També n'hi ha d'altres que treballen i són
treballadors
i
fan
el seu
treball.
A
sort d'això, ja deuen suplir els que fan això a l'altre.
Els que fan això, clar.
Però vull dir que és veritat, a l'Ajuntament hi treballen molta gent. Vull dir, no sé si... Hi treballen molt personal, hasta en un poble petit. I Sant Jaume també hi treballen molta gent, a l'Ajuntament, suposo que deuen tenir...
Deuen haver-hi més de l'Ajuntament que de poble.
No, el poble no som gaires, no et pensis.
Per això, quasi tots estan elegits a l'Ajuntament. Quan alguna vegada fan alguna cosa per la televisió, i què diuen? Sobretot Andalusia, és terrible. Quasi tothom és funcionari de l'Ajuntament, que me'ls foten allà dintre i a passar la vida. I aquí també passa bastant. Aquí també passa.
A Madrid encara més, que tots viuen de l'Estado, dels ministeris...
Funcionaris,
Els d'Andalusia...
És una taxa molt gran, la de...
Bueno, perquè saps què passa? Ara li hem donat... Digues.
No, que els ajuntaments, i potser sí que dius que hi treballa molta gent, ara jo te torno enrere, no? Però llavors, si no són funcionaris, cobren les peonades i aquí no passa nada, saps?
Això és terrible.
Aquells sí que ho viuen del cuento,
Això és terrible.
Una mica.
Home,
és veritat,
una mica
això,
només, perquè els que m'han tocat de prop han sigut treballadors.
Bueno, clar, però hi ha molta gent, perquè mira, aquí Sant Jaume, ara és una cosa poder que no ve el tema, però van tenir uns treballadors cada any quan fan el setembre pel sindicat, doncs lloguen gent de fora, no? I van venir una gent d'Andalusia. I bueno, van treballar un temps. I quan encara no havien acabat la campanya, els van dir, demà marxem, tots. I si no m'ha acabat? Ah, no, ja en tenim prou per cobrar les peonades. Sí. Ja han fet les hores que tocava i ja no, ja no tenim, no cal que no tenim de treballar més perquè ja, ja en tenim prou. I van agafar el petate i van marxar. I van deixar, van deixar la cooperativa, la bodega
penjada, no?
Sí, sí. Se van haver d'una manya a buscar gent. Vull dir que sense cap mania, eh?
Sí, sí, sí. Sí, sí, jo també, doncs, la una tieta del Joan anava als hotels i aquella sempre els cridaven, amb ella i a la filla, sempre els cridaven perquè, bueno, treballadores per de més. Ja dic, els que més de prop m'han tocat a mi, treballadors, però...
Bueno, tot arreu hi ha de tot.
Però hi ha de tot, això, clar, no, hi ha d'haver de tot.
Però que aquesta gent van marxar i els van deixar penjats.
I els van deixar penjats i ja està.
És una veritat, com un temps.
Oh, i tant, sí, sí. I tant. Bueno.
Mira. No, no, això també m'ha passat a mi. Jo vaig fer, per provar-ho, vaig voler fer això de recollir raïms i també ens va passar a nosaltres, eh? A mi personalment, uns companys que eren també d'Andalusia, i també quan van dir, no, primer de tot que van dir, esto muy duro, esto muy duro. Esto no se puede aguantar, no sé cómo estos catalanes pueden aguantar esto.
I, una feina dura, collir raïm.
Sí, bueno, sí.
Home, sí que és dura, eh? Però, bueno, no per...
Sí que és dura.
Bueno, jo ho he fet, i per tant sé el també, això que és.
Jo també.
Per
jo
tant, també.
Per això t'ho dic.
Per jo també, sí, però és que aquests van dir, de muy duro, ja hem hecho això de la peona, i patapum.
I
au, i el pagès que es quedi fotut. És que això,
sí, sí,
això no pot ser.
Aquí la cooperativa, eh? Vull dir que van marxar, poder ser 6 o 7 homes, eh? Vull dir que sembla que no.
Però això no pot ser, home, això no pot ser
que... Doncs va ser, i ho van fer, eh? Van
sí,
dir que
ja,
no hi
ja, no, no, sí, ja ho sé,
natural,
sí, ja ho sé. Per això dic que... Sí,
per això fan servir les màquines de collir raïms, perquè no tenen aquest problema, lloguen ja la màquina,
sí,
cull de dia i de nit, i ja
sí,
està.
Sí, sí,
per
ja
això
està,
es planten
sí
vinyes modernes.
Sí,
ja,
sí.
Però quan, i benzines i s'ha acabat.
Quan jo era jove, doncs a casa eren pagesos de tota la vida i ens posàvem a collir. Llavors ens posàvem a collir a mitjans de setembre. Ara no, perquè a mig agost ja cullen, però bueno, o al setembre. I collíem boi fins a mitjans d'octubre. I nosaltres teníem les vinyes lluny d'aquí, de Sant Jaume, doncs, i havien de venir a descarregar. Bueno, en fi, però jo me'n recordo que el pare, vull dir, nosaltres de canalla ja s'hi feien anar a collir, eh? I vull dir, i jo era una cosa, quan ja era adolescent, amb aquella calor, i jo era una... Vull dir, no menjo ni un gra de raïm, jo, eh?
Vale.
A part de que no m'agrada gaire la fruita, però el raïm ni testal, ni les panses, res, tot el que tingui relació amb el raïm...
Bueno, perquè estàs traumatitzada. Estàs allà
sí,
traumatitzada.
Sí, sí, sí. I em va traumatitzar allò per tota la meva vida.
Encara li dura.
Sí, no, no, i quan me'n recordo les vacances de Nadal a fer caure olives, vull dir que... I llavors se les feien a plegar a terra. Ma germà i jo érem canalla i feia un fred que pelava, que llavors començaven el 13 de desembre. Ara el 13 de desembre ja estaran totes
entrades. Ja estan collides.
Però vull dir que llavors no, i les collíem a mà. Doncs clar, mà, ara també, bueno, ara no, que també poden collir màquina, però llavors ma germà i jo se les feien a plegar. Ara de terra no n'apleguen ni una.
Bé, i perquè bueno, posen una xarxa, l'altre dia em vaig veure
sí,
que posen una...
Sí, garbegen,
no,
llavors
no,
ho garbegen.
No, vale, això és després. Però primer, les que hi havia a terra, abans de fer-les caure la de dalt...
Ah, vale, ja caien soles.
Això, ja, sí, ja havien caigut, però que elles se les feien a plegar.
Bueno,
ma germà i jo, doncs, anàvem a plegar les oliveres les, perquè no arribàvem a les branques, eh?
Bueno, ja va bé.
Sí, sí.
Així també vosaltres anàveu per terra... I jo anava a
sí, el pare no tenia pietat ni temor de Déu i avall, va, mica, tothom que va fer caure olives, ja dic amb un fred que pelava, però bueno, ja està passat. Per això dic que jo, la feina de pagès ara és molt simple, l'han simplificat moltíssim.
Mirat enrere, clar.
Si aquells d'anys enrere t'aixequessin el cap, es moririen del susto.
No, ara mateix es moririen del susto. Digue'ls i ara anar a collir. Anar a collir això, les olives. Només ho fan gent gran. I la gent jove no vol anar al camp, eh?
Esclar que no.
No.
És que és molt esclau, eh?
Home, el meu fill diu que està massa avall al terra. I és així, home, que...
Sí, sí.
No es plantegen, sí. És que ni s'ho plantegen, eh? Vull dir que
no,
allò
no,
que...
No, home, no. També haig de dir això, que hi ha jubilats, no?, que posen un hortet i totes aquestes coses. El meu no ho he volgut fer mai. També bueno, dius això que dius tu, ara m'has fet recordar, perquè el terra és molt avall.
Cosa que jo mateix, bueno, no. Jo venia de la ciutat i per tant sí que em vaig fer un hortet. Però esclar, jo era per distreure'm, no? Per distreure'm.
Clar, ja, bueno, ara clar. També ho seria, perquè de terra en té de sobre.
Bueno,
per
però ell però ja ha acabat tip i el Josep no, perquè venia de ciment.
Ah, exacte, no, jo venia de ciment.
Sí.
Exacte.
Però bueno, ell tampoc no ho va fer mai de pagès, l'Antoni.
No.
L'Antoni era carter i botiguer, vull dir que de pagès, pagès, bueno, també quan era jove com jo, que anàvem, ajudàvem els de casa, perquè llavors era elemental això, vull dir que no podies pas desfugir,
clar,
eres dintre casa i ara cap, vull dir, havies de fer el que manaven, no?
Oh, i tant, jo me'n recordo d'anar a la vinya de la iaia, caram, allà, a totes, eh? El temps de les figues, anar a collir figues, el temps de... el que tocava, el que tocava. Eh? I arrencar patates amb una calor que feia per Sant Joan.
Bueno, però
que potser havia sortit tota la nit i et feien anar a arrencar patates a la matinada.
És veritat.
Per acabar-ho de domar.
Sí.
Quedàvem aixafats.
Els que eren pagesos, les cases, llavors aprofitàvem. O sigui, si la canalla... No, no, ja, nosaltres anàvem a escola totes les hores el que tocava, no? Però quan no, ballar. Vull dir que... No, aquí no s'encantava ni mai.
Ningú, sí.
Bueno, però gràcies a això, també el país va tirar endavant, home. Vull dir, tot és bo.
Home, tothom, tot és imprescindible perquè que vagi bé, perquè marxi el país.
Clar.
Bueno, això...
Però llavors venen, quan venen després, les plusvàlues, aquestes famoses que... la veritat és que...
Lo dolent és això per acabar-ho d'adobar.
Sí. I per tant, vull dir, jo la veritat, aquestes coses sempre em fan molt fredats, no? Perquè això de tindre, de pagar aquí, pagar allà, i a vegades hi ha gent que es tenen d'emparregar, demanar crèdits i tot per pagar aquestes coses.
Sí. O s'han de vendre l'herència, a vegades s'han de vendre l'herència per poder
pagar. Són coses de tota la vida i després resulta o que ho has de deixar perdre... O que t'has d'endeutar fins dalt per poder tenir aquella herència.
Exacte.
Quan ha sigut cosa de la teva família que ha lluitat, que ha treballat. Vull dir, jo no, perquè teníem casa de lloguer i no, pues res de res. Vull dir, no... Ara sí que he tingut problemes, però, bueno...
Sí, sí.
Senyores, senyors, ja això s'acaba.
Ai, filla, cada dia
ai, que és que es fa portet.
Ai, sí.
Gràcies, un dimecres més, cuideu-vos i que vagi bé. Adéu-siau.
Adéu.
Ara fem una breu pausa, 2 minutets d'anuncis i arriben les notícies de les 11.